Deo, olors, sabors i colors de l'Ebre. Un podcast amb ADN Ebrenc per conèixer el nostre territori a través dels cinc sentits.
Avui us volem parlar de la pesca de la tonyina roja, arrels i desenvolupament de la indústria pesquera. Destaca als inicis el sistema de l'almadrava, un conjunt de xarxes especialment dissenyades per capturar aquest túnid durant el seu periple migratori. Si bé a l'estat espanyol és prou coneguda, s'ha documentat la instal·lació d'almadraves a Catalunya a partir del segle XVI. N'hi havia dos especialment importants que eren catalanes, l'almadrava de Roses, instal·lada per últim cop el 1923, i la de Cap de Terme entre l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant, que va desaparèixer als inicis dels anys 60. Precisament en aquest lloc, el que avui es coneix com l'Almadrava, hi va viure una colònia pesquera de la qual vivien no menys de 30 famílies de l'Ametlla de Mar. Arredors de l'arc de l'Almadrava sorgí un barri mariner amb una trajectòria vital paral·lela a la sort de la pesquera. La sobreexplotació del recurs i l'aparició de flotes tonyinaires van provocar la desaparició de les almadraves. Un dels coneixedors d'aquesta història, des de les almadraves fins a les instal·lacions aqüícoles d'avui en dia, és Pere Vicent Balfegó, pescador, patró, armador i empresari tonyinaire, copropietari del grup Balfegó, que pensa que la tonyina és part de la cultura ancestral de l'Ametlla de Mar, de la Cala.
Forma part de la nostra cultura ancestral i en pesca i també ho trobarem amb la cuina, no? És a dir, en la cuina de sobretot com s'assecaven els butxis per després hidratar-se i poder-se menjar a butxí, doncs, per a celebracions, no com un menjar molt ordinari, sinó al revés, extraordinari. Vull dir que quan una costum ja traspassa i entra als fogons, ja és algo que forma part de la nostra cultura.
Clar, on hem d'anar? A l'Almadrava, aquella colònia de pescadors de la Cala, establerta, li dient, l'Almadrava del Cap de Terme. Allà hi vivien una trentena de famílies de l'Ametlla de Mar que es dedicaven a aquesta pesquera, en aquest tipus d'arts que aprofitaven la migració, el pas de la tonyina, i que avui en dia encara són referència del record de la pesquera de la tonyina, no?
Sí, l'almadrava és poder el més ancestral, encara que pot ser la pesquera de l'am és la més bàsica i que també s'ha produït aquí a l'Ametlla. I el de l'almadrava, doncs, és referent fins a l'any 56, crec que van estar calada, no? Inclús el poblat, la gent que vivia allà, no només pescaven tonyines, la tonyina potser era el peix estrella, tenien altres pesqueres d'altres peixos ja pelàgics, doncs, bonitos, i altres peixos blaus que podien pescar, però sí que els quilos, sí que l'època de primavera, que quan migraven aquelles tonyines, normalment era el pes mig, pel que m'explicava un pare, d'entre 40 i 60 quilos, era el pes mig, havia el peix, un pare li deia peix negre, que deia el tio Sorge. I bueno, també els tonaires, no? Els tonaires, que eren les xàrcies que anaven, doncs, mig a la deriva, i que també, doncs, escalaven molt a prop de la costa, doncs, en aquesta època, no? Que ara eren xarxes mòbils, no? A diferència de la madrava, que la madrava és un art fixe, i s'anaven, doncs, calant, doncs, bueno, i això és una dita sempre he sentit, tio, no? que mon iaio calava els tonaires, en son pare havia anat fent fogueres passejant per la costa quan ve una mola de tonyines, és a dir, que aquell home anava pel roquer i quan ve una mola de tonyines, doncs, buscava una platgeta de prop per a fer una foguera, i son fill, com que sortia de cara a la nit, calava el tonaire i son pare havia plantat la foguera, no?, per a veure-la, no? Penseu que en aquella època no hi havia ni ràdios ni hi havia cap sistema de comunicació. Vull dir, perquè, bueno, he format part de la nostra cultura i jo he tingut la sort, doncs, soc un afortunat, doncs, en poder recollir o sentir és les històries. Amb un iaio el vaig conèixer molt poc, però bueno, és mon pare o mon tio que ja s'han encarregat de transmetre-les.
Aquelles almadraves, aquells tonaires, van portar-nos a la pesca a l'ham. Una pesquera que normalment feien muletes, trasmall, avui en dia arts menors, i que eren una mica allò de l'home contra l'animal, no? Sí. Perquè bueno, el fet de capejar una tonyina no és com pescar segons quin altre peix. I també durant molt de temps se va portar a terme aquesta pesquera, no, Pere Vicent?
Sí, sí, i també, doncs, bueno, la pesquera de l'ham, doncs, jo sempre l'he conegut. I de fet, doncs, recordo quan se va tornar a impulsar, doncs, quan van vindre a finals dels anys 80 aquests primers arrieros compradors que venien acompanyats de japonesos i començaven a triar les tonyines i a punxar-les, no? I les tastaven, clar, flipàvem de veure tots aquests espectacles a les tardes que, quan portaven aquelles tonyines. També tonyines que podien ser de més de vegades de més de 100 quilos,
I aquelles asteseres, no? Allà sí, baix als estibadors.
Sí, allò era per les tardes, sí. I això una mica doncs, va començar també als inicis que bueno, aquí igual... Jo recordo, els mundialis també tenien peça d'anar a la tonyinera, no? I també la peça ja, primera peça, doncs la vam comprar el senyor Veral l'any 76, crec que va ser, i aquell home doncs es jubilava i me recordo que la compra-venda es va fer de la peça en condició que vingués a ensenyar a la família, un pare, un tio...
Perquè després, quan se genera aquesta, el que tu dius, no? Aquesta arribada d'estos compradors que ja tenien una mica el tema japonès entre mans, però tot allò comença a generar una mica un interès més comercial per la tonyina i allà comença una mica la transformació d'algunes barques d'arrossegament. Posteriorment, el que comentaves, que hi havia gent que armava la tonyina temporades i tal... comencen a transformar aquestes barques d'arrossegament a les primeres tonyineres, no?
Sí, la transformació ja dels que va començar posant el tio gel de fusta l'any 77, me penso que era ja, que va ser ja quan ja anaven d'una manera molt, molt temporal, igual setmanes o una setmana, i després tornaven a l'arras. I a poc a poc, pues, bueno, cada vegada s'anava allargant més la tonyinera. Però bueno, però l'exemple de que a França, pense que en aquella època començaven a vindre pues, algun gent que va marxar, republicans, i mos explicaven a mon pare i a mon tio de que allí a França les barques pescaven la tonyina en grues i portaven peces ja molt més grans... Perquè, de fet, aquí a la costa, en aquella època, es començava a veure que no venien tantes tonyines, no? I, bueno, ja el salt va ser l'any 85, ja, quan ja vam, en aquella època, ja vam fer una peça a França, ja tenia grua el tio gel, ja es van anar, bueno, a poc se van anar ja mecanitzant aquelles feines que abans eren molt, molt manuals.
El tema de la pesquera de la tonyina canviava de que les tonyines passaven per aquí... a haver d'anar a buscar-les, perquè passaven per altres llocs.
Clar, el passatge de les tonyines doncs, ja era no tan a prop de la costa, doncs, va canviar alguna cosa la costa, suposo que algun tipus de...
urbanització...
del que sigui, i les tonyines ja passaven, ja passaven més a lluny, no? I això, doncs, aquest salt, que es va armar ja va ser a finals del 85, que es va ja anar a buscar les tonyines, és a dir, no esperar que les tonyines vinguin aquí i en aquell moment pues, desarmar de l'arras per armar la tonyinera, sinó que va ser anar a buscar a la tonyina i, bueno, i va ser doncs, aquell finals d'estiu d'aquell any 85 que pues, ja vam sortir i bueno, ja vam tindre la sort de trobar tonyines ja més a fora, que a més no eren tan grans i eren tonyina una mica més jove i bueno, va ser una miqueta ja el descobriment d'este nou món que bueno, coneixíem que a França pues, havien tonyineres, m'entens? però aquí pues, no es coneixia, no? I així vam estar l'any 88 i es va armar la Frau, ja la Frau va deixar definitivament d'anar a l'arras també i passar la tonyina i ja va ser l'any 90 que es va armar la panxilleta i el 91 ja va començar el Leonardo i doncs, doncs de la ràpida doncs el Guapo que havien anat tota la vida també d'una manera molt puntual a la Tonyina que ho havien deixat estar, doncs ja també van transformar la barca de Ras, no? I doncs ja va vindre doncs, la...
I després ja tenim la construcció de vaixells tonyinaires com els que tenim avui en dia, que, bueno, que d'alguna manera també va ser ja el següent pas, no?
Sí, la transformació de les barques de fusta, de barques que vienen, estaven dissenyades per a pescar a la ras i va passar...
I tenien les seues limitacions, clar.
Moltíssimes, moltíssimes, i una... Bueno, havíem... Però la viure a bordo, no? Perquè doncs, havíem, eren barques dissenyades per anar a pescar al dia, és a dir, que tornaven a pescar, sortien a pescar la matinada a la ras i tornaven a la tarda i dormien. Clar, aquelles barques se van transformar, es van adaptar, però clar, no havia altra cosa perquè fins que no havia un reglament, una normativa que regulés la pesqueria de l'encerclament a la Tonyina, no podien fer unes barques noves perquè les haguessin fet i havien de ser barques de ras, quan de ras ja no tenien, però en el 98 ja s'aprova la normativa i ja es van començar a fer la renovació de la flota que va començar l'any 2000, doncs va començar les barques al 99 i crec que l'última tonyinera es van fer l'any 2002, vull dir que en 3 anys es van renovar les 6 barques, perquè aquí a l'Ametlla de Mar teníem pues, bueno, pues, l'honor, o teníem, eren base de les úniques 6 barques que pescaven a la Tonyina a l'encerclament de tot el Mediterrani i a la Tonyina de tota Espanya. Vull dir que estaven concentrades aquí, es va limitar.
I després ja l'últim pas seria el fet d'anar una mica més enllà de la pesca i introduir aquesta Tonyina en l'àmbit de l'aqüicultura.
Anar més enllà de la pesca era, doncs, bueno, primer que tot va haver un primer pas que va ser el que és la comercialització de la Tonyina. I era doncs, aquest pas de dir, doncs, bueno, buscar nous mercats, no? Perquè bueno, també durant tota aquesta època doncs, les llotges tal com les coneixem doncs, estaven igual, no tenien prou capacitat per a absorbir tota aquella tonyina que es pescava i clar, van tindre que pegar el salt, hem comercialitzat d'una manera a mercats, doncs, a Mercabarna i altres mercats, però bueno, també ja feia falta i ja era la implantació de les grans superfícies, no només aquí a Espanya, sinó a tota Europa, sobretot a França, que van començar abans, i, bueno, i ara ens feia falta algo per comercialitzar unes plataformes ja, i ficar-nos a saber què és el que volia el mercat, no? Què és quines necessitats. I com no, això va portar pues, lo de mantindre vives les tonyines i tindre ja les nostres instal·lacions aquí davant de l'Ametlla per guardar les tonyines, no? Tot això ja va ser, parlo, les primeres tonyines van entrar, que me'n recordo el número, 472 tonyines l'any 2004, que es van portar aquí la primera vegada que vam tindre aquí, vam fer una prova petita per veure la qualitat de l'aigua, com se mantindria, com se resoldria, si vinia algun temporal. Vam implementar, crec que l'any 2006 ja vam tindre la pesquera de la totalitat de les nostres captures de peix gros, ja les van ficar aquí a l'Ametlla. El que passa que, bueno, després ja, l'any 2007 se va establir el pla de recuperació, no? En aquella època, doncs, la tonyina es pescava d'una manera, doncs, sense els controls que podem tindre ara, per dir-ho d'una manera fina. No, a nivell d'aquí d'Espanya potser sí que es gestionava bastant bé, però, bueno, a nivell del reste d'Europa i del Mediterrani simplement no es gestionava. Hi havia hagut ja algun episodi de pescar de pescar moltes tonyines i els científics ja dient que començaven a enviar alertes de sobrepesca, no? I bueno, pues, l'any 2007 ja es va implementar un pla de recuperació que bueno, que crec que ha sabut que ha donat molt, molt bon resultat. L'espècie, de fet, la tonyina ha sigut exemplar, no? Al moment que s'ha respectat la seva repoblació ha sigut a nivells que ni els científics imaginaven que es pogués repoblar d'esta manera com s'ha repoblat i que avui en dia doncs, bueno, estem en un nivell de captures que són superiors a les que havien establertes abans del pla de recuperació. Vull dir que doncs, bueno, la comunitat científica veu que la tonyina està molt bon estoc, amb molt bona salut, el seu estoc.
En definitiva, Pere Vicent, després de tota aquesta conversa, podem anomenar la tonyina com un dels elements claus d'esta cultura marinera i pescadora de la cala, no?
Sens dubte es forma part de la cultura marinera, pescadora d'aquí la cala, però no només pels pescadors d'aquí, sinó, com te dia, quan venien els tabardos i van a pescar a la fàbrica de los atunes, no? Estic parlant dels anys 50, que aquelles famílies de Torrevella vinien aquí perquè era una zona molt, molt rica, no? I bueno, la implantació, com hem parlat abans de l'Almadrava, la pesca que s'ha fet a l'AM, no? I vull dir que, i per què? I perquè les úniques sis tonyineres estaven aquí a l'Ametlla de Mar i no estaven, bueno, pues, sí, n'hi havia una a Palamós, però al final de Palamós va fer cap aquí, vull dir que perquè no estaven a Gandia, perquè no estaven a Cartagena, no? O estaven a Arenys de Mar, si no estaven aquí, doncs bueno, perquè aquí pues, havia una vinculació, suposo que diferent a altres ports, molt, molt referent i molt a la tonyina.
Pere Vicent, moltíssimes gràcies.
No, home, no, un plaer.